Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes després d'aquesta tarda de pluja que hem tingut, que pensava no sé a veure quan serem avui a la tarda, perquè hi ha hagut un momentet que semblava que s'hagués obert el cel. Doncs benvinguts especialment. Abans de començar farem uns moments de silenci que ens serveixin per deixar a un costat tot el que hem fet en el dia d'avui, el que farem després, per centrar-nos en aquí, ara, aquest moment. Gràcies. El tema d'avui és sobre alliberar-se de les dependències. Us sentiu lliures? No? Amb un munt de dependències o unes quantes només? Un munt, sí? És interessant fer una reflexió de què vol dir de veritat sentir-se lliure i també veure com bona part de la llibertat que m'agradaria gaudir, en el fons, potser no la tinc tan a prop per mi mateixa. No pas per les coses que passen fora, sinó som nosaltres mateixos els que ens lliguem. I a vegades tan lligats que un mateix perd la consciència de que està lligat. I ja forma... Ja és com si aquell tipus d'actitud o el que sigui aquell lligam, com si formés part de tu. I quan una cosa ja sents que forma part de tu, és molt difícil deixar-ho, però no és impossible. Si pensem que tots tenim una gran capacitat de canvi, però que per aquest canvi, perquè aquest canvi succeeixi, un mateix ha de voler que succeeixi. Per això, un dels termòmetres que ens pot indicar quan lligats ens sentim o no, és també veure quanta resistència tenim al canvi. Hi ha resistències més lleus, hi ha resistències que són bastant potents, i que estan presents i molt més presents del que ens imaginem. I alguns d'aquests lligams poden ser molt simples, molt casolans, però n'hi ha d'altres molt profundament arrelats a l'ànima, per dir-ho així, com de veritat molt i molt profundament arrelats a allò que és més profund de l'ésser humà. I més superficials podria ser la manera que tenim de fer les coses. I dic això perquè ahir m'hi vaig trobar. Ahir vam canviar una cosa bastant petita, però una cosa dins del sistema informàtic. Estic acostumada bastant a estar davant d'una pantalla de l'ordinador. I vaig adonar-me'n del lligam que tenia aquella manera de treballar. No? El que a vegades en diem apego, que en català no sé mai com dir-ho, però és aquest lligam, aferrament. Aquest aferrament inclús a una cosa tan simple com pot ser una manera de fer les coses d'una determinada manera, que durant molt de temps t'hi has acostumat i que no vol dir que no sigui bona, però pot ser que n'hi hagi una altra que tingui uns avantatges que pel motiu que sigui es considera que és millor. No? I el sol fet de dir, i això vol dir que ja tot això ja no ho tindré i tal. I llavors dic, això és un aferrament, és un lligam, és una dependència, però és igual, no? Però quan te n'adones de coses que passen, que quan sents un com que se't, com ho podria dir, com sents una certa, no amenaça, però sí com que t'és difícil deixar allò que havies fet sempre d'aquella determinada manera. Però en el moment en què te n'adones i dius, d'acord, val, ja està. I si ho perdés tot, què passaria? Tampoc passaria res. Doncs vinga, va, som-hi. Val? Però és una actitud interna, no és tant del sistema informàtic en realitat. No és tant del que està passant allà, sinó és quina és l'actitud que tu tens envers allò que estàs fent. I llavors, no és que siguin tantes situacions les que ens produeixen certs lligams, sinó és com és la meva actitud envers aquestes situacions. Les situacions no lliguen. I la prova està en que algunes persones davant la mateixa situació no es preocupen per res, o no se'ls fa un problema, hi ha altres persones que una mateixa situació es converteix en una cosa molt i molt gran. Si la situació fos el que ens lligués, ens lligaria a tots. Perquè unes persones ho senten més que d'altres. doncs serà que és una incapacitat o una facilitat per fer front a allò que ens envolta. I diríem que hi ha lligams emocionals, lligams mentals. Aquests que estic anomenant ara podrien ser dins dels lligams mentals, de tot el que té a veure amb la meva forma de pensar, que es pot produir una emoció perquè en el fons està tot prou lligat una cosa amb l'altra. Però per lligams emocionals m'estic referint a aquesta dependència emocional que hi ha davant d'alguna situació molt forta, o sobretot en persones. Això ens passa bastant. Quan et sents lligat, inclús et pots sentir un esclau, en aquell moment no ho sents així, però sí que l'aferrament que hi ha amb certes persones o amb certes circumstàncies o amb certes persones d'una determinada manera, en una situació molt concreta, es produeix un alt i baix emocional. I tots ho haurem experimentat en algun moment o altre. Sí? Què vol dir això? Per què se'm remou alguna cosa quan haig d'anar a veure algú? I en canvi no se'm remou res a l'estómac quan haig d'anar a veure una altra persona. Què vol dir que se'm remogui l'estómac? És l'estómac. Si no és que hi ha alguna dependència amb aquesta persona. I quan parlo de dependència no sempre estic parlant de que hi hagi una dependència d'obtenció de felicitat. Perquè també hi ha dependències que ens produeixen sofriment i que també hi estem igualment arrelats. I potser no sempre ho veiem d'aquesta manera. Sembla que allò que, del que jo em sento depenent és doncs perquè obtinc felicitat, perquè aquesta persona sembla que em transmeti pau i estic molt bé, perquè, i és veritat, hi ha certes persones que ens transmeten allò que un mateix no sent. I si jo no ho sento per dins, què faig? Ho busco fora. Si al costat d'una persona m'hi trobo bé, doncs ja estic bé i no passa res. No passa res fins al punt que obtinc tant d'aquella persona que crea una dependència. Per tant, ja no estic bé a no ser que estigui amb aquesta persona. O en tal lloc en concret hi vaig perquè hi és tal persona. Si aquella persona ja no hi és, ja no hi vaig. S'entén? Vol dir que estic obtenint alguna cosa. En el moment en el que segueixo obtenint alguna cosa que em satisfà, això és depenent. Però és igualment depenent quan hi ha una sensació de rebuig també, però us ha passat alguna vegada, i alguns d'aquí ja mediteu durant fa un temps, que us asseieu per meditar, per estar relaxats, i se us apareixen una sèrie de persones a la vostra ment o una sèrie de circumstàncies. Aquestes persones que s'apareixen, d'alguna manera hi ha algun tipus de lligam. O bé d'obtenció de felicitat i de benestar i d'harmonia, o bé de rebuig. Doncs perquè ha passat alguna cosa avui i aquella persona que no m'ha fet sentir bé, sembla que una vegada i una altra vegada i una altra vegada té un espai dins de la meva ment. Jo li faig l'espai, no és que li tingui. Val? Què vol dir això? Què passa? Com és que, si se suposa que és una situació de rebuig, que tot i així hi sento aquest aferrament? Perquè he creat una dependència també, i és molt subtil això que diré ara, però aquest aferrament al patiment que tenen algunes persones que quan els ofereixes una alternativa diferent són incapaces d'agafar aquesta alternativa i prefereixen el patiment a un canvi que no saben com serà. Això que es diu de que més val malo conocido que bueno por conocer, no sé si en català es diu de la mateixa manera, però és una mica això, eh? Una vegada més, aquest termòmetre, aquest indicador que em fa veure que sí, evidentment, hi ha alguna cosa que no funciona, però que no tinc la valentia o la fortalesa suficient com per dir m'arrisco. No sé què passarà, però pitjor del que estic vivint potser no pot ser, perquè inclús a vegades són situacions així de límits. I en el moment en el que dius, va, aquest trencament és com haver identificat la dependència. Haver identificat que és allò el que em treu la felicitat. Haver identificat que ja no vull patir més. I pot ser que un no experimenti amb un patiment d'aquesta manera, que sigui un patiment més lleu, si voleu. Però hi és. I tot allò que recordem una vegada i una altra vegada i una altra vegada, és que hi ha un cert lligam. I el que no me n'adono és que quan més ho recordo, més ho enforteixo. Perquè si... I m'ha passat avui en una conversa amb una persona, ha parlat d'un fet que va passar potser fa un mes i mig. I tot i així és un temps relativament curt, però pot ser a vegades que dius, és que tal dia va passar això i fa... Quan fa d'això? Doncs mira, potser fa 10 o 15 o 20 anys. Però en canvi ho estàs visquent amb la mateixa intensitat o més, perquè a més les coses les fem més gruixudes, segons més i més hi anem pensant, que en el moment en el que allò va succeir. Però no només això, sinó que si aquell fet va durar 3 minuts, perquè a vegades és així, potser que sigui més perllongat en el temps, però a vegades són situacions molt puntuals, 3 minuts, però tantes vegades com tu ho has estat recordant, tu has estat experimentant, has estat revivint allò, i si sumessis la quantitat de minuts que has estat visquent en aquella situació, encara que sigui mentalment, has estat enfortint allò, aquell sentiment, aquella emoció, més que sentiment, que vas viure en aquell moment. Però és més important que això encara, perquè això pot ser, sí, ho recordo, ho segueixo vivint a nivell mental i ho segueixo vivint a nivell emocional. Però és que el cos és el que primer rep el fruit de tot això. I per això hi ha malalties, i el càncer és una d'elles. La mostra de, doncs, de rancúnia o de por o d'una sensació molt aferrada, molt endintre, molt profundament t'ha dolgut alguna cosa, no és només per aquells 3 minuts que va durar allò. És per tot el record que tu n'has fet i que per tant ho has estat visquent i potenciant exponencialment allò que en aquell moment va passar. Llavors, ser capaços d'identificar què és allò al que estic aferrat és absolutament essencial. Dir d'una altra manera, què és allò que em priva de ser lliure? Que no és ni res ni ningú. En tot cas, sóc jo mateixa amb la meva incapacitat de relacionar-me amb allò que m'està passant. I això ho veiem cada dia, diverses vegades, amb altres persones, perquè és molt més fàcil identificar-ho amb un altre que no un mateix. No perquè un mateix no tingui dependències, sinó perquè davant d'un fet extern, algú a la feina que et comenta, m'ha passat això, tal, tu ho pots identificar perfectament. Com és que aquella persona en aquella situació no ho sap identificar? Però és que passa al revés. Segur que aquella persona pot identificar amb facilitat allò que tu li estàs explicant i pot identificar quina és la dependència que hi ha. Com és que ens costa tant un mateix ser capaç de dir, a veure, faig una mica de revisió personal i de veure què són els lladres de la meva felicitat? Què és el que m'està prenent aquesta sensació de alliberació? Què és el que m'ho impedeix? Per què m'està passant el mateix una i una altra vegada? I això sempre ho he trobat molt i molt interessant. A no ser que identifiquem allò que ens allunya del que de veritat som, internament, com a éssers espirituals, ens seguirà passant una i una altra vegada, encara que sigui amb diferents persones i en diferents llocs. T'he sentit el que estic dient? Jo ho he vist molt clarament, jo he viscut 6 anys, vaig estar visquent a València. I a qualsevol lloc on estiguem, sempre doncs, tens qualsevol tipus de relació amb les persones, no? Amb unes que t'hi portes més bé, altres que no acabes d'entendre per què certs comportaments estan presents, però hi són. I quan després d'estar a València vaig tornar a Barcelona, i podia identificar perfectament aquell personatge, amb aquella persona, amb aquella forma que jo em recordava, la podia identificar exactament amb una altra persona, aquí també, que em posava a prova de les mateixes coses. No era aquella persona ni aquesta altra. Era alguna cosa que jo no havia treballat lo suficient i que, per tant, em molestava certes actituds. M'enteneu? Per tant, no era aquella persona que jo li havia donat voltes i voltes perquè... No, no era això. Era una cosa més profunda. Però és bo adonar-se'n. I quan ho pots veure així, amb diferent perspectiva, doncs des d'agafar un angle amb més distància i poder veure, doncs mira, això és així, o això ho veia d'aquesta manera, ara tinc la visió potser més global, pots fer algun canvi. Fins que no arribes a aquest punt no el pots fer. Però per poder-ho identificar ens cal certa distància. No sempre és necessari, però hi ha moments que és molt útil veure les coses amb una altra perspectiva. Algunes de per què ens hem vist aquest cap de setmana en un recés, en un lloc molt bonic. I el tema del cap de setmana era el lideratge intern en temps turbulents. No sé si ho dic exactament així, però és això el tema que vam estar parlant. I dic això perquè hi ha vegades que convé sortir un cap de setmana o una tarda. No cal tampoc tant de temps, però potser sí, segons de què es tracti. Un temps que diguis, me'l dedico per mi i m'observo. Què és allò que em dona felicitat? Què és allò que me l'atreu? Com estic? Preguntar-me a mi mateixa com estic, com em trobo, què passa? Per què no estic com en els moments que he considerat més òptims de la meva vida? Potser ara no ho estic, per què no ho estic? Què passa? Què és el que m'està afectant? O per què em deixo afectar? De què estic sent depenent en aquests moments de la meva vida? I agafar certa distància, certa perspectiva, és totalment necessari. Però, en canvi, què és el que estem acostumats a fer? Enredar-nos en una cosa i en una altra i en una altra i en una altra, entretenir-nos en realitat i no fer la feina interna que hauríem d'estar fent. I és així per moltes persones. Quan consideres que ets una persona útil i vàlida i exitosa, quan ets capaç d'omplir tota l'agenda que tens del dia d'avui, arribes a casa i dius, oh, mira, que bé. A vegades no tan bé perquè dius, no he aconseguit fer tot. Però si no et consideres una persona molt útil, quan has fet servir el dia tot ple, i doncs el dia ha sigut profitós. Molt bé. Potser sí, no estic pas dient que no. Però entremig no estaria de més fer alguna parada. Aturar-te una estoneta i dir, allò que estic fent és allò que de veritat m'agradaria estar fent? Perquè no sempre. I és cert que doncs hem de fer coses que no ens agraden i les hem de fer igual. Però segurament que n'hi ha alguna que no és del tot necessària. I allò és el que estic parlant. Que si alguna cosa no és necessària, no cal que ho faci. Que em pugui permetre un temps per dir, doncs, vull acabar el dia d'una manera més tranquil·la, més pacífica, més reflexiva, potser. Agafar una llibreta i començar a escriure allò que surti de dins o llegir alguna cosa que m'ompli de benestar o uns moments de quietud, el que sigui, però uns temps de recàrrega personal. A no ser que ho faci, això de la llibertat semblarà que sigui una cosa externa només. Però ens estem oblidant d'una part prou important, que és aquesta sensació de plenitud, de connexió amb allò que és més profund, aquest poder decidir sobre allò que vols i allò que no vols. I només des d'un espai de quietud podem veure què fem o què no fem. Però és important que ens regalem aquests moments. No és només dir, arribo a casa i m'assec en el sofà i, oh, que bé, tranquil·litat. És només això, la tranquil·litat? Sinó estic dedicant temps a resoldre altres temes? Perquè després passaran coses i d'on traurem la fortalesa? Avui a la tarda rebia un missatge d'algú que porta més d'un mes a la UBI amb unes ganes de viure. Això no m'ho deia aquesta persona, m'ho deia una amiga d'aquesta persona i em deia, fixa't, porta més d'un mes a la UBI, a punt de morir gairebé cada dia unes quantes vegades, però encara està. Diu, té tantes ganes de viure, i era una reflexió sobre això, no? Sobre el tenir ganes de viure. He pensat, que interessant, no? És que és això, justament es tracta d'això. I si a més aprofites una cosa d'aquestes bastant límit, que no cal que ens arribi a una situació tan límit, però en qualsevol moment
anar enfortint-nos per dins, si mai ens hem de trobar en una situació així, tindrem més eines. Tindrem més eines. Si avui en dia hi ha tanta alteració i tanta incertesa davant les coses inesperades, és perquè no hi ha la fortalesa per afrontar-les. Perquè ens agafen les coses de sobte, no penseu? Ens agafen massa coses desprevinguts. I quan et passa dius, ai, és que no sabia que passaria això. D'acord? Succeeixen així moltes coses. No sabia que passaria així. Però que no m'agafi desprevinguda també internament. Que pugui tenir la solidesa, la fermesa, l'equilibri, com perquè si passa una cosa gruixuda, que digui, doncs, bueno, bé, això és el que passa, que ara què faig? Com ho afronto? Però ho estaré afrontant des d'una base. Però quan no hi ha base, tot és una muntanya. Tot és una muntanya. Llavors, com construïm aquesta base? Aquest podria ser el tema, no? Com construïm una forma de ser que sigui més sostenible? Tant que es parla de la sostenibilitat i les energies sostenibles i renovables i tot això, i està fantàstic, eh? Molt bé. Però no ens oblidem que hi ha una altra part que també és absolutament important. I avui estava llegint, em sembla que era en el blog de l'última conferència, justament, que va fer el Guillem Simó sobre felicitat sostenible. Em sembla que era aquí. I era una frase que parlava una mica d'això, no? Com fer que l'estat intern sigui sostenible, per tant estable, per tant equilibrat, que no es tingui moltes pujades i baixades. I també és una reflexió a fer. A la meva vida hi sento moltes pujades i baixades, i no estic parlant de les situacions externes que ens passen a la nostra vida, eh? No estic parlant dels fets, estic parlant de com em trobo jo per dins. Si miro 15 dies enrere, no cal mirar més enrere, 15 dies enrere. M'he sentit amb moltes pujades i baixades anímicament? O m'he sentit més o menys? Que a vegades dic més o menys, però igual vol dir ni fu ni fa, que tampoc és, eh? Però sí que puguem anar construint aquesta seguretat. Seguretat interna. Que al voltant pot estar trontollant, al voltant pot estar amb històries, situacions. Però un decideix ser fort. I dic decideix perquè és una opció. És una elecció. Una persona que està sota la dependència del que passa fora sí que justifica. No vaig a la conferència perquè ha plogut tant aquesta tarda que no surto de casa. Però ja ha parat de ploure, no? Surto. I si no, doncs, en fi, hi ha mitjans, no? Que no vols fer una cosa, la fas. Passi el que passi. Però quan ens comencem a justificar amb allò que passa, és aquí on es pot veure la manca de solidesa, la manca d'un estat intern sostenible, perquè no hi és, perquè sóc vulnerable. Llavors, una persona que incorpora la pràctica de la meditació en la seva vida, però d'una manera sistemàtica, continuada, no... Doncs perquè avui em trobo malament i estic angoixada i m'asseuré a meditar una estoneta, que també està bé. Però quan és una pràctica continuada i sostinguda, llavors puc veure els fruits. Però no vol dir només asseure's, eh? Perquè a vegades penso, i sí, ja està, ja he assegut mitja horeta, que bé. Per què he passat per dins teu en aquella mitja hora? Potser valen més 5 minuts de qualitat que no mitja hora on et passa de tot per dins teu i després t'aixeques i meditar mitja hora. En realitat no has estat meditant mitja hora. Però està bé tot i així, té el seu punt de positiu, perquè ens fa adonar de quan activa és aquesta activitat mental interna, que del contrari no ens n'adonem. Durant el dia un no hi pensa si la ment va de pressa o va a poc a poc. Seguim. Però quan t'asseus i veus tota la dansa mental que hi ha allà és on pots veure, bé, doncs, això no només està passant ara, això és l'activitat mental que tinc durant tot el dia i ara en sóc conscient. Per tant, també és útil, no estic dient que no sigui útil, per tant, també és útil. I el que també és molt necessari és aquesta revisió que us deia, també sistemàticament, continuadament. I dic això si és que el que voleu és que us doni un fruit d'aquesta pràctica. Perquè, bueno, si no, doncs podem anar posant parèntesi, no?, a la nostra vida, i parèntesis, doncs una activitat aquí, un altre curset allà, tal, molt bé. Però després què en faig de la meva vida? Com ho puc utilitzar? I mica en mica aniré sentint-me més lliure. I per mi l'experiència de la llibertat és de les coses que més aprecio, no sé vosaltres, però el que puguis sentir-te lliure, que puguis, tot i que també s'ha d'equilibrar la llibertat amb la responsabilitat. Cadascú té les seves responsabilitats i no vol dir que pel fet de fer el que jo vull hagi de deixar de fer allò que se suposa que haig de fer per seguir amb la responsabilitat que jo mateixa he volgut assumir. Val? Però no estic parlant d'aquest tipus de llibertat, de fer el que vull, no estic parlant d'això. En algun moment sí que és necessari, però no estic parlant d'això. Estic parlant d'un estat intern que et satisfagui, que t'ompli de satisfacció. M'agrada veure el cel a Barcelona amb les gavines. I altres ocells també, però les gavines amb aquestes ales tan, tan obertes, especialment al dematí. També cap al vespre també es veuen bastant. Però m'agrada quan les veus volar. I en aquell moment, feu la propera vegada que si esteu a casa, si teniu un balconet, una finestra, el que sigui, seieu-se i contempleu com volen les gavines. Qualsevol ocell. I si us hi fixeu bé, hi ha vegades que segueixen les corrents d'aire i no mouen les ales. I te n'adones que segueix la corrent d'aire perquè com si anessin a caure, però no cauen, no? Però a vegades estan seguint les corrents d'aire. Mireu, observeu. Com volen els ocells. I aquesta sensació que et queda dins després de veure volar una gavina, aquesta sensació de... Fixa't, no? Cap amunt. Què ens, metafòricament, tot això, què ens està transmetent? Què vol dir aquest volar cap amunt? Evidentment, no estaràs volant cap avall, no? Però el fet d'estar enlairat, el fet d'estar amunt i de seguir anant més amunt, sabeu que també m'ho recorda molt? Una segona metàfora. Si aneu a veure les fonts de Montjuïc, que també és, ara fa un temps que no hi he anat, però sembla un espectacle prou interessant. Sabeu quan et surten aquells xorros amunt, i que s'omple tot com de... que no es veu el xorro que puja, sinó que és tot com una cosa difuminada, però molt amunt. Aquesta mateixa experiència també. Com a metàfora ens serveix. El fet d'anar cap amunt, què vol dir? De ser capaços de transcendir tots els lligams que ens connecten cap a terra. Ser capaços de transcendir tots aquells lligams que em connecten únicament amb allò que és terrenal, que és corporal, que és material, que està perquè ho fem servir també. Estem tots asseguts en una cadira, que sort que la tenim, si no estaríem tots a terra i potser algú li faria mal l'esquena. És a dir, està bé fer servir tot el que tenim. Però des de quina actitud interna em relaciono amb tot el que m'envolta? Quants de vosaltres, potser no ho expressaríeu d'aquesta manera, però algú segur que hi ha, esteu enganxats a la tele? Algú em deia també una vegada que és un drama en algunes famílies quan la tele se'ls espatlla. I encara no me la porten, i encara tal. A veure, perdoni, és una caixa, eh? Però sabeu què passa quan la tele no funciona en algunes famílies? Que no se saben què dir. No és que la tele s'ha espatllat. És que te n'adones que estàs convivint amb altres persones amb les que potser no recordes ni quan va ser l'última conversa interessant que hi vas tenir amb aquelles persones amb les que vius. Per tant, és molt més que el que la tele no funcioni. La reflexió és aquestes dependències que anem agafant i formen part de la normalitat. I és normal arribar a casa i apretar un botó. Però podria ser igual de normal arribar a casa i no apretar cap botó. I si no feu la prova, proposeu-vos-ho. No cal cada vespre mirar la tele. O almenys ser selectiu i dir, doncs mira, això m'interessa, això ho veuré. Però hi ha tantes coses que no interessen en realitat, però que omplen l'espai. Per tant, estem parlant de dependències potser més evidents i altres que serien més subtils, però que tot ens priva de la llibertat. I alhora també, quan ens oferim aquests espais per, torno a la metàfora de la font enlairada o del vol dels ocells, i quan ens asseiem amb el propòsit de meditar, de mirar cap endins, de tenir aquests espais de reflexió, de connexió amb un mateix, també te n'adones de la màgia que hi ha quan deixes aquest espai perquè succeeixi màgia a la teva vida. Perquè passin coses que no sabies que passarien, però que quan tu controlaves no passaven. I que quan deixes de controlar hi ha coses que succeeixen que dius, uau, fixa't. I a més és que no hi havia pensat, però és just el que era necessari que passés. I segur que ho heu viscut també vosaltres, no? I allò et fa adonar que hi ha aquesta energia present, una energia, diguem-ne, llum universal o Déu o és igual el nom que li vulguem posar, però obrim-nos també aquesta energia perquè es faci present a la nostra vida. Però mentre em senti lligada, no ho podré sentir. Això només ho puc sentir quan estic començant a tocar una vegada més aquesta experiència d'allò que pot ser l'autèntica llibertat, quan estàs en contacte amb tu mateix. Quan estàs en contacte amb allò que ets de veritat, amb les teves pròpies qualitats, deixant de buscar la pau i la felicitat i el benestar fora per trobar la pau, la felicitat i el benestar dins teu. I quan ho estàs ja tocant, quan ho estàs sentint, quan ho estàs vivint, quan ho estàs experimentant, també pots entendre que hi ha aquesta altra energia que també està present. I molt present, més del que ens imaginem. El que passa és que aquest tipus d'energia, que és el que ens dona aquesta sensació de llibertat més gran encara, no passa si no faig alguna cosa perquè passi. Com tot, com ho haig de proposar. I quan dic, doncs vinga, avui em dedico la tarda. I llavors sí que dius, em puc, però és que la sensació és aquesta, aquesta sensació d'alliberament. I quan un pensa en alliberar-se, sembla que sí, deixar tot. No, no hem de deixar res. Però com puc fer les coses de manera diferent? No? Avui ho parlava amb una persona, deia, és que jo sento, perquè he comentat avui a la conferència sobre aquest tema, jo diria això, tu què diries? Aquesta ha sigut una conversa avui. Aquesta persona em deia, a mi el que em lliga és la feina. Dic, sí. Sí, perquè pendent d'això, pendent d'allò, pendent de tal. I aquí ha sortit aquesta reflexió de si és això que passa fora el que em lliga o és la meva manera de relacionar-me amb el que passa fora. No té per què lligar-me al que passa fora. Perquè jo trio allò que vull sentir. És una opció i és una elecció. I quan hagi de pensar alguna cosa, a mi m'agrada veure-ho així també. Quan hagi de pensar alguna cosa, m'agrada pensar la millor opció d'allò que pugui passar. Ser una persona una mica negativa. Una mica bastant. I a vegades parlant li dic, abans de que obri la boca, dic, però pensa en la millor opció. És millor, no? Si tenim opció a pensar d'una manera o pensar d'una altra, pensa allò que et doni més satisfacció, pensa en allò millor. Ja se'm queda mirant, hi ha una certa complicitat amb aquest tema, no? Però és veritat. És una opció. Jo trio. I si ho penso, que el poder de l'atracció, que hi ha tantes lectures sobre aquest tema últimament, el poder de l'atracció és cert. Passa allò que vols que passi. Si penses aquest nen caurà, cau. Moltes vegades. No sempre, eh? Però moltes vegades passa. Vagila, puf, ja està. No? Què vol dir? És com si li estàs posant tota l'energia a que no vols que sigui, però és com si, no ho sé molt bé, no sóc psicòloga i no sé molt bé com funciona aquest mecanisme, però el fet de pensar en alguna cosa, encara que sigui perquè no passi, i estàs pensant, encara que dius no vull que passi això, tu estàs pensant en el fet i li estàs enfocant tota la teva energia. I a més, tot i que diem que no ens podem concentrar, això ho sento sovint, no? El centre, sí, m'agrada meditar, però no em sé concentrar. Ens sabem concentrar molt més del que ens pensem. En segons quines coses ens concentrem la mar de bé. Llavors, potser no es tracta tant de si em sé concentrar o no, sinó de cap on s'està enfocant el meu interès. De veritat tinc interès? De veritat estic interessada? De veritat vull fer algun canvi a la meva vida? Doncs haig de deixar algun tipus de dependència. I a mi m'agradaria que marxéssim avui d'aquí havent identificat tots, no cal que pensem gaire ampli, una dependència, una de sola. Què és allò que em lliga que em vull desprendre d'això? La podríeu identificar ara mateix. Sí, està clar? Què és allò que vull deixar? Sí? Doncs si ho veiem clar, i després amb la meditació que farem també ens pot ajudar amb això. Si ho veiem clar, hem de veure també què és el que faré, perquè les coses no passen només per pensar-hi. Té força, li dono força, però haig de fer alguna cosa més. La propera vegada que senti aquest lligam, què faré? Ja m'haig d'anticipar. Quan m'anticipo, després, en el moment en el que succeeixi, ja sé què haig de fer servir. És com els futbolistes, sembla que tot se'ls acudeixi quan estan allà en el camp jugant, però ho han practicat moltes vegades abans i ho han anticipat moltes vegades abans. Doncs podem fer el mateix també nosaltres. Anticipar-nos vol dir que ja em visualitzo a mi mateixa arribant davant de la persona que hi ha algun tipus de situació, la que sigui, ho visualitzo i em visualitzo a mi mateixa parlant de manera diferent davant d'aquesta persona que em produeix aquest tipus de lligam. Ja em veig a mi mateixa, veieu-vos a vosaltres mateixos, davant d'aquesta situació, i com quan arribi el moment, no deixaré que la força se me'n vagi quedant sota la influència d'això. Perquè és així, eh? Quan hi ha una certa dependència, és com si davant d'aquella situació perds la força, totalment la força, però quan tu perds la força, què vol dir? Que li estàs donant la força a l'altre. Tota la força que treus tu, que deixes de tenir tu, li estàs donant a l'altre. Ho heu vist, això? Sabeu del que estic parlant o no? Jo ho he vist, eh? En canvi, en moments on dic, no passarà, jo estaré bé i em visualitzo ja com em vull sentir en aquell moment, no perds la força. Però és un treball de visualització, no només a nivell mental, sinó que pugui vivenciar-ho d'una altra manera. I així estic canviant l'energia que hi ha al meu voltant i també estic afavorint, per cert, el canvi d'energia en aquella situació. És molt interessant tot plegat. Però per poder sentir que ens estem alliberant hem de saber de què ens hem d'alliberar, no? Si no és només parlar per parlar i no, hem de fer alguna feina també. Bueno, podríem experimentar ara amb la meditació, però si abans hi ha algú que vulgui afegir alguna cosa, comentar alguna cosa. No? Res? És això. L'altra persona percep la inseguretat amb tu i es creix més. No és que hi hagi res més, sinó que es percep quan una persona és segura o una persona és insegura. Es percep. I el que hauríem de fer davant d'una persona insegura, transmetre-li seguretat. No aprofitar la inseguretat de l'altre. Que dit així, dius, caram i tant, no? Però no, és que no sempre passa d'aquesta manera. Si veiem algú que està així, doncs, incert o potser no en el seu millor moment, doncs, siguem capaços de tenir la fortalesa que no només ens serveixi per nosaltres. És que la fortalesa que un té no només és perquè s'acabi amb un mateix. La fortalesa que un té és també perquè amb la seva presència, encara que no diguis res, la teva presència transmet. Sí, no és interessant això que has dit, sí.
Pensaments negatius i tal. I clar, és aquí és on s'hauria de canviar, diguéssim, visualitzar.
S'ha sentit la pregunta al darrere? Que la pregunta és també és interessant aquest tema. Jo he parlat abans d'omplir el dia, d'omplir-lo molt. Jo ho deia en relació a com quan omplim molt el dia, hi ha persones que tenen la sensació de que el dia ha sigut útil. No només que el dia ha sigut útil, sinó que elles mateixes se senten útils. Però hi ha un altre motiu també que està molt bé que ho comentis. Quan algú omple el dia d'activitat per estar amb gent, m'imagino, per anar a llocs, pel fet de no trobar-te sol. També passa sovint això, eh? Amb gent que està sola, que pel que sigui està en una situació de solitud. I com omplir l'espai justament per no afrontar estar amb tu. Però en el moment en el que també la meditació ens dona moltes eines per això. Perquè no som valuosos, un mateix. No som éssers únics. No som éssers meravellosos. Som éssers meravellosos. Llavors, què és el que hi ha que em priva de mirar aquesta bellesa? Perquè no hi estem acostumats, això en primer lloc. No se'ns educa tampoc a aquest tipus d'estat intern del que estem parlant avui aquí. També és veritat, i fa poc algú deia, és que tinc por de mirar cap endins. I el motiu serà X, eh? Per cadascú pot ser que sigui diferent. O el fet d'estar sol em recorda aquella persona que ja no està aquí. Poden haver-hi molts fets i cadascú s'haurà d'identificar quin és el motiu que em produeix aquella tristor, el fet d'estar sola. Però també és un aprenentatge el viure sol i que no tinguis por d'estar sol. I quan et sents a gust amb tu mateix, aquesta por va minvant. Inclús també podem pensar no estem mai sols, en realitat no estem mai sols. Sempre ens podem sentir molt ben acompanyats. Però en el moment en el que ho penso així, oh, estic sola. Alguna vegada ho he comentat, torno amb fi a València, vivim una casa molt gran, jo sola, uns quants anys. Jove, i no m'havia plantejat mai que estava sola, fins que un dia algú em va dir oh, estàs tu sola aquí? En aquell moment dic, oh, ai sí, estic jo sola aquí. I recordo aquell vespre, mira que estàs tot ben tancat. I després vaig dir, a veure, però quina tonteria, no? Jo he estat fins ara aquí i no, ni m'ho he plantejat que estava sola, perquè ara haig de tenir por, no? Però és, passa a vegades això, que algú t'ho comença a qüestionar i després tens una por que no t'havies plantejat abans. Però és també aprendre a fer-nos amics de nosaltres mateixos. Jo ho trobo tan bonic, això, de buscar companyies d'aquí i d'allà, però en realitat, amb qui estic les 24 hores del dia? A mi mateixa. Per molt que passi moltes hores amb una altra persona, no? Aquests matrimonis que han viscut 60 anys junts, jo recordo els meus avis, ara ja tots dos han marxat, però van viure junts, no sé, més de 60 anys. I dius, caram, quants anys, no? Però tot i així, les 24 hores no és veritat. Molt temps, no dic pas que no. Però amb qui un està les 24 hores, és amb un mateix. Llavors millor que ens hi portem bé, no? Millor que hi estiguem a gust. Llavors és com també aprendre a disfrutar de la nostra pròpia companyia i d'anar veient tots aquells aspectes bons que hi ha en la nostra personalitat. Hi ha moltes coses que podem canviar, que és el tema d'avui també. Però hi ha tantes coses bones en cadascú, tantes coses bones, que en aquests moments de solitud també és bo fer aquesta reflexió de quines són les qualitats que ja tinc, no? que em puc anar sentint còmode a mi mateixa per tot això. I alhora és com un creixement també, i valorar el creixement intern que un mateix està fent. Però sí, és un tema interessant aquest, de com superar la por a la solitud. Què més? Doncs podríem posar una música de fons. Posarem l'esquena recta. I millor si toquen les plantes dels peus a terra. Sento el cos assegut aquí en aquesta cadira. Em faig conscient del moviment de la respiració a l'inspirar i al treure l'aire. Disfruto d'estar aquí ara. Aquest regal que m'estic fent. De gaudir per uns moments de la meva pròpia companyia. El cos està més relaxat ara. I la ment també ha tornat a una velocitat més lenta, més suau. I per això la sensació de benestar, de quietud. Segueixo sentint aquesta música de fons, aquesta veu que m'està parlant, altres sons que hi ha ara en aquesta sala, però van quedant més i més llunyans. A mesura que l'atenció va cap endins, mesura que dedico aquest temps per observar la bellesa de l'ànima, per observar la bellesa de l'ésser únic que sóc. És un retrobament de la meva essència. I deixo que surti a la superfície tota la pau que hi ha dins, tot l'amor, la fortalesa, la joia. Estic connectant amb l'ésser més autèntic que sóc. Aquest és l'ésser lliure. L'ésser sense lligams ni dependències.
per diferents motius. He anat creant aquest sentiment de dependre d'alguna cosa de fora. I no ho sabia fer d'una altra manera. Però ara veig que em puc seguir relacionant amb tot allò i amb totes aquelles persones sense haver-m'hi de lligar. Perquè jo sóc un ésser lliure i els altres també ho són. I amb aquesta llibertat sento que volo com un ocell i visualitzo ara aquesta imatge d'un ocell que vola alt, molt alt, sense res que l'aturi, sense ningú que l'aturi. Aquest ocell amb les ales ben obertes sóc jo. I el sol, amb els seus rajos, acarona les meves ales. Aquesta energia plena de bondat, com un sol diví. I el puc sentir més i més a prop. A mesura que em sento més i més lliure. Aquest sentiment que estic tenint ara guareix qualsevol ferida que hi pugui haver del passat. Aquest benestar que estic sentint ara em fa més fort, més estable. I m'observo ara, per veure com estic. Observo com està la meva ment. I observo com està el meu cor. I observo també com està el meu cos. A poc a poc. Anem prenent consciència d'aquest instant, d'aquest espai. Mentre ens anem preparant per seguir amb el dia d'avui, podem bellugar una mica els peus, les cames, el coll.
després d'aquest tipus d'exercici està bé no tenir pressa encara. Aprofitar uns momentets més per gaudir-ho, per observar com estem després d'uns moments així. Com esteu? Bé? Sí. Hi ha altres maneres de veure les coses, oi? Ara podríem veure les coses en les que potser hem estat ficats en el dia d'avui d'una altra manera. Potser certes coses no les haguéssim dit o no les haguéssim fet. Veritat? Però és igual, això ja està. El que això ens ha de servir és per veure com, si ho mantenim, si ho anem practicant més perquè ho anem mantenint d'una forma més sostinguda i sostenible, això ens servirà per tot allò que fem. Molt bé, doncs us comento algunes activitats més. Tenim aquest tríptic allà a la sortida, si algú no el té, amb les següents activitats. Comencem un curs aviat, el dia 10 de juny. Tornem a començar un curs de pensament positiu i meditació, amb horaris de matí i de tarda. Inclús tenim un grup de cap de setmana, si esteu interessats. I totes les activitats que fem són gratuïtes, tots són voluntaris els que hi participem. Sí que estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració, perquè el centre doncs també té les seves despeses i tot, però ens funcionem així, d'una manera totalment voluntària. Igualment, també hem posat avui una caixeta allà que servirà per pagar el lloguer d'estar aquí avui. Que sapigueu que les conferències les gravem i les pengem en el web, a la secció de descàrregues. Hi ha meditacions, conferències, receptes de cuina vegetariana, un munt de coses perquè les pugueu tenir. I si a algú se li fa una mica complicat això de descarregar-se les conferències, doncs hem portat uns quants CDs també, per si algú pot estar interessat. I fins una altra. I gràcies per haver vingut. I fins una altra. Gràcies.